veus de casa, variant Pi. Preguntes infreqüents.
I estrenem una altra secció, aquesta ben especial. A Preguntes Infreqüents aprendrem sobre el propi aprenentatge. Parlarem d'un tema tan curiós com és la filosofia. Per a fer-ho, comptem amb un col·laborador immillorable. Rafa Sartorio, benvingut.
Moltes gràcies.
Rafa Sartorio ha sigut durant més de 40 anys professor de filosofia, a més de catedràtic de l'IES Ramon Cid. També ha sigut professor a l'àmbit universitari donant cursos de doctorat a la Universitat Jaume I. A més que sobra d'experiència, ve a Ràdio Benicarló a parlar-nos d'aquest tema tan fascinant com és la filosofia. No és així, Rafa?
Doncs efectivament, i estic molt content d'estar aquí, de poder fer aquesta secció. I la primera cosa, deixa'm que et doni l'enhorabona per la teva valentia, perquè efectivament fer un espai de divulgació ja és una aposta arriscada, però si el tema és la filosofia, jo crec que això ja és temerari, més que arriscat. De manera que espero estar a l'altura de la teva valentia i a veure si entre tots podem mostrar que la filosofia és una activitat complexa, però no complicada. És a dir, evidentment, els problemes dels que la filosofia tracta són problemes d'una certa complexitat, però els filòsofs han dit sempre que no hi ha idea per abstrusa o per complexa que sigui, que no es pugui explicar a una ment desperta i atenta, que estic segur que són les ments que tenim a l'altra banda del micròfon.
Molt bé, doncs estarem atents i seguirem endavant en aquesta secció que té un potencial d'ensenyar-nos a nivell cultural, però també per al nostre dia a dia.
Efectivament, perquè la filosofia, més que transmetre un coneixement, que evidentment també té una funció bàsicament pràctica. Hi ha filosofia teòrica i filosofia pràctica. I la funció de la filosofia pràctica és simplement donar els instruments conceptuals per tal de, bueno, d'una cultura millor i per tal també de que puguem organitzar millor la nostra vida. En aquest sentit, no hi ha res més pràctic que una teoria. No hi ha res més pràctic que la filosofia.
Molt bé, doncs amb aquestes primeres línies d'introducció, conta-mos de què parlarem avui.
Doncs mira, avui, si et sembla, començarem pel principi, que és explicar una mica de què va la filosofia. Una mica el títol seria aquest, de què va la filosofia. I presentarem també, intentarem fer-ho a la secció, que hi hagi una part més de contingut i després exemplificarem alguna qüestió presentant algun filòsof de rellevància. Aquesta vegada presentarem la ment més meravellosa del segle XX.
Jo crec que, parlant de filosofia, tots tenim una idea prèvia. Són preguntes molt complicades i problemes molt difícils. Coses tan profundes com pot ser Déu, la llibertat, el que hi ha més enllà, la felicitat, el sentit mateix de la vida.
Efectivament, aquests són els objectes de la filosofia occidental i tradicional. I, de fet, ni això. Per exemple, els grecs no es plantejaven mai el sentit de la vida, perquè el sentit, almenys els grecs clàssics, perquè igual que passa amb les persones, els joves no es pregunten pel sentit de la vida, es pregunten la gent madura o els vells. I les civilitzacions, igual, les civilitzacions amb les primeres etapes i amb el naixement de la filosofia grega no es pregunten pel sentit de la vida perquè és una cosa que ja ve donada. Tampoc per la divinitat, per exemple, que és un tema després que té tanta importància. No es pregunten per la divinitat per la senzilla raó de que la divinitat està perfectament integrada a la naturalesa, amb la physis. És a dir, els déus formen part de la naturalesa com els arbres i, per tant, no són objecte d'una reflexió específica. De manera que, però bueno, és veritat que aquests problemes que tu esmentaves, la felicitat, el sentit de la vida, Déu, etc., han estat bona part de la història de la filosofia, sobretot de la filosofia medieval, en part moderna, i ja no tant, alguns d'ells, de la filosofia contemporània.
I consideres que no té rellevància avui en dia, que no se seguís reflexionant sobre aquests temes?
Sí, sí, sobre alguns d'aquests temes, sí, evidentment, sobre la felicitat, sobre el sentit de la vida, però aquí hi ha moltes sorpreses, no? I una bona notícia. I la bona notícia és que els problemes filosòfics, aquests problemes eterns que s'han anat plantejant al llarg de la història, es resolen. I es resolen vol dir que, bé, o ja no es plantegen, es plantegen d'una manera tan diferent que ja no podríem dir que es tracta de la mateixa problemàtica.
Doncs això sí que pot ser sorprenent, perquè tinc la sensació, almenys, que la majoria de la gent tenim aquesta idea de que la filosofia només pregunta, que no acaba de donar respostes i que està sempre com pegant voltes a mateixes qüestions sense acabar de concretar
exacte,
una resposta.
Exacte, exacte. Aquesta és la imatge de la filosofia, que fa moltes preguntes, però mai dona respostes satisfactòries.
I pareix que aquestes preguntes, diuen alguns, poden ser eternes, que no arriben a ningun puesto.
Exacte, són eternes perquè no es resolen, no? És una forma maliciosa de veure-ho. Ja veurem que no és així. La filosofia dona respostes i avança en el coneixement.
Bé, això sembla lògic, com qualsevol ciència al final, no? Hi ha com un progrés del pensament.
Clar, el que passa és que la filosofia no és una ciència.
Per què no és una ciència? Quina diferència hi ha entre tres coneixements?
Clar, la filosofia s'assembla a la ciència perquè és coneixement, però la diferència essencial és que la ciència té un instrument, que és el mètode científic, que permet dirimir entre teories. És dir, que permet determinar dues teories en conflicte, quina és la correcta, quina és la verdadera. Això en filosofia no es dona, o no es dona d'una manera tan precisa, tan exacta. Has de pensar que la ciència és molt jove, té només 5 segles.
Joveneta.
Hem d'esperar Galileu. La ciència, i clar, estem parlant de 250.000 anys d'història, si consideres l'Homo sapiens, i de 2,2 milions i mig d'anys, si consideres el gènere Homo, en general, no? Des de que hi ha estris, des de que hi ha indústria lítica i, per tant, des de que hi ha éssers humans, de manera que la ciència és un producte molt, molt, molt extrem. I molts filòsofs, Nietzsche mateix es preguntava, pensava que era un miracle, no? Com és possible que una espècie com la humana, tampoc dotada, no? per la filosofia, en general pel coneixement, hagi pogut inventar una cosa tan complexa com el mètode científic. Bé, la filosofia no té aquesta facilitat que li dona la rellevància que té a la ciència, que és el mètode científic. És a dir, bàsicament, doncs, la contrastació, l'observació i això, poder determinar entre teories diverses que expliquen un sector d'objectes de la realitat quina és la teoria correcta. Filosofia costa més
És que, clar, no podem observar temes tan complicats com l'ànima o l'ètica, veritat? Com a la ciència sí que podríem veure l'evolució de les pedres, de com es cura un cos, però a la filosofia no es poden observar aquestes coses en primera persona.
Efectivament, la filosofia no funciona, bàsicament, per observació. Que la filosofia de tota manera no tingui un mètode com el mètode científic no vol dir que no tingui altres mètodes. El que passa és que aquests altres mètodes no arriben a decidir tan directament. Són mètodes que tenen a veure bàsicament amb el raonament, amb la lògica. Si considerem la lògica un instrument i no una ciència, encara que formal per si mateixa, i sobretot els mètodes al que ens referirem més endavant en altres sessions, que són els mètodes especulatius propis de la filosofia.
I tot això va lligat a la idea de que en filosofia no hi ha possibilitat de posar-se d'acord, perquè tants de filòsofs pareix que cada un presenta idees diferents, pareix que no es poden posar d'acord amb idees contràries i contradictòries.
Sí, per això et deia. Però, de tota manera, hi ha solucions. Et deia que també els problemes filosòfics es resolen, però d'una altra manera. Hi ha una primera manera, que és molt curiosa i sorprenent de resoldre els problemes filosòfics, que és dissoldre's. Els problemes filosòfics es dissolen.
I com és possible això? Com es poden dissoldre? Explicar.
Quan no trobem una solució, o no entenc encara una solució a una pregunta, generalment, no sempre, generalment vol dir que la pregunta està mal formulada.
Ah, i què vols dir quan parles d'una pregunta mal formulada?
Doncs mira, posaré uns exemples trivials del llenguatge ordinari. Per exemple, si jo et pregunto, colpeges a ton pare quan estàs ebri? Clar, aquesta pregunta és difícil de contestar. Si dius que sí, vol dir que sí, que colpeges, estoves a ton pare quan estàs borratxo, i si dius que no, vol dir que no, que quan estàs ebri no el colpeges, però quan no ho estàs, sí. Si jo dic, per exemple, tots els benicarlandos som mentiders, això implica una contradicció, perquè si jo sóc benicarlando i dic que tots som mentiders, aleshores jo sóc mentider, estic dient una veritat. I si estic dient una veritat, aleshores és una mentira. Això, que són exemples, com en deia, trivials del llenguatge ordinari, ens porta a un exemple real d'una de les més grans gestes intel·lectuals del segle XX, que és la solució a la paradoxa de Bertrand Russell.
Es pots explicar un poquet qui és este Bertrand Russell? Perquè crec que la majoria dels nostres oients i jo mateixa no el coneixem molt.
Sí, és curiós que Bertrand Russell no sigui una figura emblemàtica del segle XX, com ho és Einstein, per exemple, o aquests científics que tothom coneix, no? Jo quan dic Bertrand Russell faig una reverència. Fer una reverència pot semblar poc filosòfic, perquè tothom sap que els filòsofs no són massa reverents, o són fins i tot clarament irreverents. Però ser irreverent no vol dir que no puguem reconèixer l'excel·lència. Bertrand Russell és un autor que li van donar el Premi Nobel de Literatura a l'any 1980, encara que haig de dir que aquest és el seu últim mèrit, és a dir, el mèrit menys important.
Com pot ser el Premi Nobel el premi menys important?
Bueno, a veure, de fet és el Premi Nobel de Literatura, perquè, com saps, no hi ha Premis Nobel de Filosofia o de Matemàtiques. De Filosofia, bueno, té sentit que no hi hagi, de Matemàtiques, ja saps que no hi ha, diu la llegenda, que no hi ha Nobel de Matemàtiques, perquè Alfred Nobel odiava els matemàtics, i odiava els matemàtics perquè la seva dona va tenir una aventura amb un matemàtic. I aleshores per això no hi ha Premi Nobel de Matemàtiques.
Que fort!
De filosofia, ja et dic que no és normal que no hi hagués, perquè és difícil marcar a l'època amb la que viu l'autor l'excel·lència de la seva obra.
Però no han donat cap premi Nobel a ningun filòsof a banda de Bertrand Russell?
Sí, per tant, de prestigiar el premi. Però no sempre els va sortir bé la jugada. Sartre, per exemple, el va rebutjar.
I podem dir, llavors, que Russell, l'aconseguir aquest premi Nobel, pot ser, encara que tu el consideres un premi de consolació, per dir-ho d'alguna manera, se pot considerar el millor filòsof del segle XX? Podem dir això?
Bé, no es pot parlar de millor matemàtic o de millor filòsof, perquè els filòsofs no són com les tonadilleres o els futbolistes. No hi ha un rànquing, no? Però sí, és el filòsof més influent del segle XX, creador de la filosofia analítica, sens dubte el lògic més important de tot el segle, i jo crec que la ment també més meravellosa.
Estàs donant molta curiositat, encara que ens desviem un poc del tema, estaria bé que ens contares un poc més d'aquesta ment tan, tan meravellosa.
Bé, Bertrand Russell pertany a una família noble, una família de Gran Bretanya. El seu avi va ser dos vegades primer ministre. Era fillol d'Stuart Mill, vivia amb les millors condicions, però als 6 anys es queda orfe. La seva mare mor, i la seva germana moren les dues de diftèria, i poc després mor el seu pare. De manera que es queda a la cura dels seus avis. Això li dona una infància molt, molt solitària, però això sí, molt precoç. Ja des de començament es veu que té una gran facilitat per l'estudi. Pensa que quan era, no tenia ni 10 anys, hem dit que estava al càrrec de la seva àvia, que era una mica xafardera, i aleshores ell escriu el seu diari en grec. Estem parlant d'un nen que té 10 anys. Educació que va rebre era una educació... Estem a l'època, a finals del segle XIX, a l'època victoriana, i era molt comuna l'educació tutorial basada en els preceptors. És a dir, ell no anava a cap escola, sinó que tenia els preceptors, persones que l'instruïen a casa, no? Bé, aprèn grec clàssic, aprèn molts idiomes, però el moment essencial són els 11 anys, perquè als 11 anys s'enamora bojament, perdudament, de la geometria.
Quin amor!
I aquest amor, sí, doncs aquest amor és un amor etern. És un amor que diu que li dura tota la vida i diu que és el que li ha donat més felicitat durant tota la seva existència. Això a diferència d'un altre amor més sensible, que era amb el que era més inconstant, perquè hem de saber que Bertrand Russell es va casar 4 vegades.
Ui.
És molt curiós perquè ella estava contra el matrimoni, naturalment. De fet, va donar una raó molt de pes. Deia que les raons que justifiquen el matrimoni són les mateixes raons que el fan inútil. És a dir, per què tindria sentit el matrimoni? Bueno, el matrimoni voldria dir una consagració. Quan tu coneixes una persona, l'estimes, has viscut amb ella, has conviscut, saps que sou caràcters, que us podeu dur bé, però clar, si ja estàs i has fet totes aquestes coses, aleshores per què casar-se, no? De manera que...
Lògica bé, de filòsof.
Lògica incontestable. I ell citava molt una frase, deia que les segones núpcies són el triomf de l'esperança sobre l'experiència. És a dir, segur que no havia sortit bé perquè t'havies divorciat, l'experiència era dolenta, però l'esperança...
sempre està ahí.
Exacte. Se sobreimposava a la tal. Bé, l'any 1911 escriu un dels llibres centrals de la cultura europea, que és els Principia Mathematica, els principis de matemàtiques. Aquests principis, ho veurem després, resol la paradoxa que ell mateix havia plantejat i són la base de tota la matemàtica moderna. Si penses que la matemàtica és la base més de la física, això vol dir que és la base de tota la ciència moderna. De manera que estem davant del senyor que crea, d'alguna manera, la cultura moderna. A més, és un home pacifista, és molt... i amb això, per ser pacifista igual que Einstein, és feminista, avant la letra, podríem dir, quan el moviment feminista pràcticament es restringia al que era la sufragiet, el sufragisme, és socialista, i com pots veure, amb totes aquestes característiques, doncs va tenir molts de problemes amb l'establishment, no?
M'ho puc creure, la veritat que m'ho puc creure.
Ja farem sempre, parlarem de, bueno, o esmentarem almenys algun llibre. Jo citaria dos llibres en valencià, mirarem sempre que estiguin en valencià. Un és els problemes de la filosofia. Els problemes de la filosofia és una introducció a la filosofia molt senzilla, té escassament 200 pàgines. Està escrit l'any 1912 i, en canvi, és avui en dia, possiblement, la millor introducció d'aquesta... grandària, d'aquesta extensió, com dic, menys de 200 pàgines, que hi ha a la filosofia i als problemes de la filosofia. Posem una altra gran obra, també en valencià, en traducció valenciana, que és Història de la filosofia occidental. La història de la filosofia occidental, a més, té alguna dada interessant, curiosa, i és que està traduïda per Jordi Soletura. Jo crec que hi ha aquí molta gent coneixerà qui és Jordi Soletura, perquè Jordi Soletura és un dels pares de la Constitució. No és que la Constitució sigui la seva major obra, ni molt menys, però s'ha de dir amb el seu descàrrec que la va fer amb 6 persones més, no? Són 7 els pares de la Constitució. Ell, evidentment, és el més brillant en molt, el Jordi Soletura. Aquest home va escriure 40 llibres i va fer 50 traduccions. És l'intel·lectual més rellevant, com dic, de tots els que, bueno, els que van fer la Constitució. En principi, intel·lectuals no se'ls podria dir. I a més, Jordi Soletura, ja que estem aquí, mira, és molt important en la història de la ràdio, perquè resulta que... a veure, Jordi Soletura era, estudia quan ja és molt gran, perquè Jordi Soletura era d'una família humil, la seva joventut ha de treballar, treballa de panader, per cert, i després fa estudis universitaris, i quan està estudiant dret, després ell serà catedràtic, clar, de dret constitucional, per això són els pares de la Constitució, quan està estudiant dret, deia, s'apunta al Felipe, que era el Frente Nacional de Liberación Popular, que és el graner d'on surten tots els intel·lectuals de la seva època, però resulta que, naturalment, cau amb una de les redades de la policia i aleshores ha de marxar. Se'n va a França i aleshores allí ell és membre del PSUC, Partit Socialista Unificat de Catalunya, i allí entra com a locutor de la Pirenaica. La Pirenaica era la Ràdio Espanya Independiente, que des dels anys 55, bueno, des dels anys 41, primer a Moscú, després quan la invasió nazi, doncs, ho traslladen, després ho traslladen a Bucarest, però ell és un locutor de Ràdio Espanya Independiente, de manera que és una història molt fascinant, la d'aquest senyor, en consonància amb la del llibre que ell mateix tradueix.
I tornant al tema que pel que havíem començat aquesta secció, què ens pots contar de la paradoxa de Russell? Què és?
Bueno, la paradoxa de Russell forma part de, com deia, de l'inici de la matemàtica moderna. La matemàtica moderna, com saps, va de conjunts, no? I tots hem fet conjunts des de primària, perquè els conjunts són una part bàsica i fonamental. Totes les branques de la matemàtica s'hi basen. Però els problemes, o el problema venen quan intentes fundar la fundamentació de la matemàtica.
I és així on entra Russell.
Efectivament. Aquí entra Russell amb la seva paradoxa. Paradoxa que té el seu nom, no? Veu un problema que arruïnaria tota l'aparell matemàtic que havia estat construït per Cantor i els logicistes. I això no és cap broma, perquè les matemàtiques són la base de la ciència.
Ja deia Galileu que l'univers és un llibre escrit amb caràcters matemàtics, no és així?
Efectivament. I en matemàtiques el requisit bàsic és la consistència. Consistència vol dir que no es pot demostrar una proposició i la seva contrària.
Però clar, tu ens has parlat de la paradoxa de Russell. Quina és aquesta paradoxa? Què és?
Paradoxa, en principi, vol dir simplement inconsistència. Inconsistència vol dir P i no P. És a dir, afirmes que una cosa és blanca i a la vegada que no és blanca. Afirmes que aquí hi ha una taula i a la vegada que no hi ha una taula. Això és una inconsistència. Alguns tipus d'inconsistència són paradoxals.
I tot això sembla prou complicat.
No és gens complicat, perquè la paradoxa de Russell és molt bàsica. Només requereix una certa atenció. És com els jocs de lògica, que els pot resoldre qualsevol.
Doncs si vols provem. Podem provar-ho així a la ràdio.
Provem, mira. Pensem, hi ha dos tipus de conjunts. Conjunts, recordeu que un conjunt simplement és una classe que té elements. Per exemple, el conjunt de les taules són totes les coses que són taules. El conjunt de les muntanyes són les coses que són muntanyes. El conjunt dels senyors amb barba, doncs tots els senyors amb barba. Vale, doncs, aquests conjunts n'hi ha de dos tipus, normals i anormals. Els conjunts normals són els normals, com el seu nom indica. Els conjunts normals són els que no són part de si mateixos. Per exemple, el conjunt dels senyors amb barba no és un senyor molt gros amb barba, sinó que és una idea abstracta, el conjunt dels senyors amb barba. El conjunt de les muntanyes no és una muntanya molt alta, és una idea. Mm-hmm. Però, en canvi, hi ha conjunts que són anormals, és a dir, que són membres de si mateix, de si mateixos. Per exemple, el conjunt de les idees abstractes sí que és una idea abstracta. Per tant, el conjunt de les idees abstractes forma part de les idees abstractes del mateix conjunt de si mateix.
I què podem considerar una idea abstracta, per exemple?
Una idea, qualsevol idea que refereixi a una entitat que no és física.
Per exemple, l'amor?
Per exemple, els números, per exemple, efectivament. El conjunt de totes les idees abstractes és una abstracció. El conjunt de les abstraccions és tal. Vale. Ara, si tenim això clar, recapitulem. Conjunts de dos tipus, normals i anormals. Normals, el conjunt no és un element de si mateix. Anormal, el conjunt és un element de si mateix. Vale, i ara ve la pregunta. Com és el conjunt dels conjunts normals?
Per lògica tindria que ser... Bueno, este per lògica pot ser el minjo, però per lògica hauria de ser normal, no?
Efectivament, el que passa és que si és normal, aleshores què passa? Que és membre de si mateix. Per tant, és anormal.
Clar, perquè llavors és una idea abstracta, entonces anormal.
Efectivament, però si és anormal, aleshores no és membre de si mateix, i per tant no és normal.
Ah, amigo, crec que ja ho estic veient. Si és normal, aleshores és anormal, i si és anormal, aleshores és normal. Tot molt lògic, molt fàcil d'entendre, molt fàcil de seguir. Un poquet embolic, no?
Sí, però aquí no estem davant d'un simple joc de paraules o d'una prova d'enginy. És la base de les matemàtiques. Si el nucli de les matemàtiques és inconsistent, res no és consistent. Podem dubtar de tot, però hem de creure en la gramàtica. I les mates són encara més essencials que la gramàtica. No podem dubtar de les matemàtiques. No podem, literalment. Sense matemàtiques no entenem res. No podríem ni formular el dubte.
Llavors, quina és la solució d'aquesta paradoxa?
Bé, això és una mica més complicat d'explicar, però és com amb el cas dels Benicarlandos mentiders. Recorda, si jo sóc Benicarlando i dic que tots els Benicarlandos són mentiders, aleshores, si jo sóc un mentider, estic dient la veritat, si estic dient la veritat, sóc un mentider. Bé, hi ha una forma molt senzilla de solucionar-ho, i és veure que, en realitat, quan jo dic tots els Benicarlandos són mentiders, hi ha dos oracions. Dic dos coses. Sembla que digui una, però són dos. Quines dues coses són? Primera, hi ha els Benicarlandos són mentiders, i això és una proposició que té un valor de veritat, és falsa o verdadera. Un valor de veritat vol dir que és fals o verdader. De tots els Benicarlandos són mentiders, és veritat o fals, i és una qüestió. I una altra qüestió és, jo dic que tots els Benicarlandos són mentiders. I aquesta és una altra qüestió.
I això és la que part que ignorem de la pregunta.
I que té un valor de veritat. Mm. És a dir, és veritat que jo ho dic? Que no té res a veure, és veritat que tots els Benicarlandos siguin mentint. De manera, que com s'ha solucionat? Doncs veient que on semblava que havia una pregunta i es podia donar una resposta, en realitat hi ha dues preguntes que tenen respostes independents, dos enunciats, doncs, independents. Si això portem a la lògica, distingiríem entre conjunts i classes. I faríem que les classes no poden ser elements d'altres classes. És a dir, jo mai puc parlar, si sóc Benicarlando, dels Benicarlandos, per entendre'ns, no? I aleshores s'anul·la el problema que tècnicament es diu d'autoreferència. Autoreferència vol dir que una cosa es refereix a si mateixa. Ara jo ja no puc, si sóc Benicarlando, ja no puc parlar dels Benicarlandos com a membre d'aquesta classe.
I clar, en això que planteges pareix com que se fa una distinció que antes no es fia.
Efectivament, és exactament això. Hi ha una redefinició del problema.
I una redefinició del problema, si és molt radical, pot arribar a canviar el problema mateix, no és així?
Efectivament. Ja no parlem del mateix. Abans teníem conjunts, ara tenim conjunts i classes. I amb això desapareix el problema. Ja no hi ha paradoxa.
I en canviar l'enfocament, llavors, canvia tot.
Clar. Però el que m'interessa de l'exemple, i ara recapitulo, és el següent. Tenim un problema perquè alguna cosa fallava en la pregunta, perquè no plantejàvem bé la qüestió. Podríem haver estat pels segles dels segles reflexionant sobre el problema dels Benicarlandos mentiders i no hauríem arribat a res. Calia, doncs, canviar la pregunta.
I és això el que suggeries antes, quan dies que el problema es pot dissoldre?
Efectivament. I ara és quan podem plantejar la gran qüestió. No podria ser que alguns dels grans problemes atents de la filosofia, Déu, l'ànima, la llibertat, el bé, no han tingut solució fins ara justament perquè estaven mal formulats? No serà que el problema és la pregunta? No hauríem més aviat de canviar la pregunta?
Doncs preguntar sobre la pregunta, això sona a la filosofia a la que estem acostumats, que és el que comentàvem al principi. De moment per avui ja hem acabat de preguntes, però antes plantejar... una última frase per a poder tancar aquesta secció del dia d'avui. Rafa, ens pots compartir algunes paraules sàvies de Bertrand Russell?
Doncs mira, he triat una frase de Russell que crec que té molt d'interès. Diu, el problema de la humanitat és que els estúpids estan segurs de tot i els intel·ligents estan plens de dubtes.
I amb aquesta frase tan interessant i en la que reflexionarem els propers dies, acabem la secció d'aquesta setmana. Rafa Sartorio, moltes gràcies per vindre a la ràdio.
Moltes gràcies a tu.